són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C, they came to rock the party. Say what?
Si volem tenir bons hàbits, és evident que hem de menjar sa i variat. I aquest és el títol del llibre de la Laura García, editat per Cossetània, Sa i variat, amb el subtítol Receptes fàcils i nutritives sense sucre i sense gluten. Laura, bon dia.
Bon dia.
Doncs mira, exactament és això el que volem fer. Volem menjar sa i variat i volem que ens ajudis amb receptes fàcils i nutritives. Aquest llibre en reculls 90, déu-n'hi-do.
90 receptes, sí.
Per què aquestes 90?
Ah, és un número rodó fantàstic.
molt maco.
Sí, és tot un receptari per a les persones, tant que ja estiguin menjant sa i vulguin ampliar una miqueta aquest repertori de receptes, com per persones que necessitin fer el canvi perquè potser per algun problema de salut o el que sigui els hi han recomanat menjar una mica més sa. I fins i tot sempre ho dic, que és el llibre que jo li regalaré al meu fill el dia que marxi de casa. I li diré, mira, així has menjat i així estaria bé que continuessis menjant, no? Sí, que també per aquestes persones que potser tot just s'emancipen i estan una mica perdudes a la cuina, doncs és també una bona opció.
Clar, perquè a més, justament repasses coses que s'han de tenir en compte i que moltes vegades no tenim en compte. Per exemple, això en la introducció, a part de les receptes, tu parles de què s'ha de tenir en compte amb les verdures, que n'hi ha que perden de seguida els nutrients i nosaltres les vitamines, etc, i nosaltres les tenim allà dies i dies a la nevera i no li fem cas.
És molt habitual fer una compra gran per comoditat i tot va per a la nevera i aleshores vas cuinant una mica en funció del que et ve de gust aquell dia, no? Però hem de tenir en compte que les verdures, des del moment que es cullen sovint, van perdent propietats i és important saber-ho per dir, doncs, potser aquesta l'he de menjar abans. Per exemple, el bròquil i la coliflor, no? Semblen pràcticament la mateixa verdura, però el bròquil perd vitamines molt més ràpidament que no pas la coliflor. Aleshores, si tens un bròquil i una coliflor a casa, el primer que t'has de menjar és aquest bròquil. La coliflor pot aguantar uns dies més.
De fet, allò d'anar a comprar pràcticament dia a dia seria el més aconsellable. Anar a la botiga del costat de casa, al mercat, comprar petites dosis i cada dia.
Sabem que no és del tot pràctic, aleshores tenint en compte, doncs, això que explico a la introducció de l'ordre de les verdures, explico també com és millor cuinar-les perquè conservin els nutrients, no? I sovint moltes verdures, molta gent pensa que les ha de bullir i realment és una de les pitjors maneres de cuinar verdures perquè totes les vitamines són hidrosolubles i passen a l'aigua i ja no sé que aprofitis aquesta aigua perquè estàs fent un brou o estàs fent una crema de verdures que aleshores trituraràs amb aquesta aigua, doncs les vitamines queden a l'aigua i les estàs perdent, no? Doncs explico també la millor manera de cuinar aquestes verdures per aprofitar els nutrients i això, i quines haurien de sortir abans en l'ordre de les receptes del menú setmanal per aprofitar-les al màxim, al final, que és el que volem.
També parles d'un ingredient que jo crec que en la nostra cuina és molt, molt, molt quotidià, que és l'all. Uh-huh. I com tractar-lo, com cuinar-lo també.
Sí, perquè l'all és tot un aliment medicinal amb moltíssimes propietats, però és molt important tenir en compte que té un compost que es forma quan el tallem petitet o quan el premsem amb una premsa d'aquestes d'alls. Aleshores l'has de premsar primer, el deixes a un costat mentre estàs preparant els altres ingredients i quan hagin passat 10 minuts ja el pots posar al foc, ja pots cuinar amb ell, però no l'hauríem de posar directament, tallar-lo i directament posar-lo a la olla o a la paella, el que sigui, perquè aleshores no es forma aquest compost i no aprofitem ben bé totes les propietats. Uh-huh. Quan el mengem cru no hi ha problema, però quan el vols cuinar, perquè té molt bon gust l'ai cuinat, doncs és millor premsar-lo primer i aleshores després incorporar-lo a la recepta.
I també ens parles de quins utensilis fer servir, perquè també n'hi ha que es poden arribar a convertir en tòxics i volem evitar-ho.
És un tema que m'apassiona, el dels utensilis de cuina. De fet, tinc fama d'anar creant necessitats a les persones amb els utensilis que m'agraden, i és una fama totalment certa. Però sovint podem invertir molts diners i molt d'esforç i informar-nos molt sobre els millors ingredients per comprar i aleshores estar-los cuinant en unes paelles que els estan fent malbé o que estan incorporant en aquesta recepta alguns tòxics que ens convé evitar, no? Aleshores, recomano molt, per exemple, l'acer inoxidable sense antiadherent. De fet, recomano descartar tots els antiadherents perquè tenen disruptors endocrins i altres substàncies que no ens interessen. El vidre també és molt interessant. I al final són...
El vidre interessant com a bo o com a dolent?
Bo, ah, com a bo. Val. Sí, sí, sí. Per exemple, les safates del forn de vidre de tota la vida. A més, són utensilis, tant l'acer inoxidable, són materials, en l'acer inoxidable com el vidre, que ben cuidats et duraran per sempre. Vull dir, no estem aquí, no estic parlant de malbaratar o de comprar sense parar estris. Vull dir, són estris que ben cuidats et duraran sempre.
De fet, els de tota la vida segurament tenen més possibilitats de que siguin bons que no pas els que
molta
són més
gent,
nous.
Molta gent em diu que estan aprofitant
les olles
de, i d'acer inoxidable de les seves àvies i van perfectament, vull dir que sí, són materials que duren anys i anys.
Doncs tot això és el que explica la Laura en la seva introducció, tots aquests elements que també hem de tenir en compte, però també evidentment, ens dona moltes receptes. I ara dèiem, clar, n'hi ha de tot tipus, però per què no ens en fas una ben fresca per poder menjar ara que fa tanta calor i que ens vingui de gust? Sa i variat, com tu dius.
Sí. Bé, el llibre té moltíssimes receptes. Hi ha carns, peixos, verdures, hi ha bastantes salses i hi ha dolços. I una recepta dolça que era ben molt de gust és el gelat, que
exacte,
a més és molt fàcil de fer. Hi ha una recepta d'un gelat d'aquests que s'han de fer al moment, però és molt, molt senzilla perquè aquest concretament és de maduixa amb llet de coco, però permet totes les varietats que tu vulguis. És maduixa congelada, et truques que la maduixa ja estigui congelada i aleshores llet de coco, que pot ser natural o pot estar fresca a la nevera, no? Aleshores això ho barreges en una batidora que sigui una mica potent i et fa un gelat boníssim amb aquests dos ingredients al moment, però que en lloc de maduixes vols préssecs que ara estan de temporada, nectarines, el que sigui, qualsevol fruita que t'agradi, talladeta en trossets, congelada, i li afegeixes una mica de llet, que si no t'agrada llet de coco pot ser la llet que vulguis, d'ametlles, de vaca, del que vulguis, i vas, depèn de la potència de la batidora, vas ajustant la quantitat de llet una mica en funció de, això, de com es vagi triturant, però ho pots anar ajustant al moment.
I també del teu gust.
I del teu gust, gust
i llet, no?
Queda boníssim, o fins i tot barrejar diverses fruites, i és un gelat, ja et dic, fet al moment, totalment natural.
Amb i no cal sucres,
I no cal sucre, no, perquè la fruita és dolça i l'hem d'apreciar tal com
suposo
és.
Que si està madureta estarà una miqueta més dolça.
Exactament. Sí.
Doncs aquest seria el dolç i una recepta de salat.
Una recepta de salat podria ser el tzatziki. El tzatziki és una salsa d'origen grec que porta iogurt o que es pot fer amb kèfir també. A mi m'agrada fer-ho amb llet de cabra, però pot ser de vaca o del que es vulgui. I aleshores porta cogombra ratllat.
Que ara, a més a més, estan boníssims.
Boníssims, clar, i és molt, molt de temporada aquesta recepta. Oli d'oliva, suc de llimona, una mica de net fresc o sec, i sal i una miqueta d'all, un all premsat també. Aleshores, si a algú no li agrada l'all, que no li posi. Això tot barrejadet està boníssim, es pot menjar amb unes crackers, amb uns palets de pastanaga, per exemple, i és perfecte ara pels dinars d'estiu o pels sopars d'estiu. Això agrada a tothom, és molt, molt fresc i queda com diferent, perquè no és quelcom que fem tots els dies, no? I li donarem a la teva taula un toc diferent que segur que li agrada a tothom.
Doncs si voleu idees com aquestes, de menjar receptes sanes i variades, també podeu seguir la Laura a través de l'Instagram, @bylauragarcia, que té 62.000 seguidors, que déu-n'hi-do, es diu ràpid, i també tens un blog.
Sí.
Que és bylauragarcia.com, no?
Sí. De fet, aquest llibre va sorgir de l'èxit del blog. I de l'èxit d'Instagram, no? Vaig començar a compartir totes aquestes receptes i va ser fruit d'això que l'editorial em va dir, anem a fer un recull, perquè els llibres de cuina tenen una cosa diferent, no? Estàs davant d'un ordinador, del mòbil, i no t'acabes de concentrar, però un llibre de cuina és... te sentes allà a casa, te'l mires, et mires les fotos, fas la llista de la compra, no sé, té una cosa diferent que t'ajuda moltíssim a... Que t'inspira a començar a cuinar.
Perquè a vegades davant la cuina és el que ens passa, que ens falta inspiració.
Sí.
En aquí en trobareu i aprendreu això, a tenir bons hàbits, en aquest cas, a menjar sa i variat. Moltíssimes gràcies, Laura.
Gràcies a tu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah. Well, it started with your hips, so I moved up to your lips to take a chance, ask for a dance, cause you're the cutest thing on this side of the world.
Ha arribat l'estiu i amb ell acaba el curs escolar, una etapa de parèntesi que dura 2 mesos i mig, i volem parlar justament de com enfocar les vacances amb els més petits. Avi, bon dia.
Molt bon dia.
L'avi és psicòloga infantil i volem plantejar-nos què farem durant aquestes vacances, és a dir, si hem de repassar continguts o no. Deures una mica serien.
Ai, és que
aquesta
la
paraula ja no ens agrada.
I tot plegat penso deures. Portant 9 mesos sentim deures.
Sí, és veritat.
Sí,
què hem de fer?
Sí,
hem de fer? Estem parlant dels més petits, també.
Bueno, més petits, primària i secundària.
Primària i secundària, sí, sí.
Batxillerat, tu li poses deures batxillerat i em diran que tururubiola.
Això
no vol dir que no haguessin de fer una ulladeta. Però és igual, no ens posem en aquell conflicte.
No.
Però primàries i secundàries sí que cal repassar, però de forma molt empàtica. Vull dir, jo sempre proposo repassar divertint-nos.
Que això és una altra. Aquest estiu farem repàs de jocs, no, Avi?
Home, sí.
Ens aniràs proposant jocs perquè ens ho passem bé durant l'estiu.
I tant.
I aprenem.
Sí,
totes dues coses,
tot. I ens divertim, i buf, totes.
Sí. Joc, ja. I a més a més fem pinya en família.
Exacte.
Ens excitem aquí tot l'estiu a proposar-nos jocs.
Estaré.
Però a banda dels jocs, que també és una manera d'aprendre, com ho fem per repassar continguts?
La majoria d'escoles ens donen un full, una mica així, orientatiu sobre els quaderns o les matèries que hauria de repassar i a partir de quin quadernet ho podria fer. Val? Aleshores, jo sóc molt partidària de tenir un criteri propi com a pares, de dir, vale, això sí, això no. Vale? Per què? Perquè el nen porta 9 mesos treballant, aleshores el quaderno Vacaciones Santillana, que ja no existeix segurament,
però jo l'havia fet també.
Oi que sí?
I tant.
Que són 300 pàgines. De, pensa en les parts de la planta, doncs no me'n recordo ara mateix de les parts de la planta a 14 d'agost.
Sí.
Tampoc cal, és a dir, mots encreuats, sopes de lletres, fem una recepta, expliquem, fem coses divertides que ens ajuden a repassar. Un mot encreuat sobre paraules esdrúixoles. És molt més divertit que fer tres fitxes sobre recorda com són les paraules esdrúixoles, quan s'accentuen... Ai, per favor, que fa calor per tothom, no només pels pares.
Aquesta és una altra. L'estiu, amb aquestes temperatures que acostumem a tenir ja, home, doncs ve de gust estar dins l'aigua o fins i tot fent una migdiada a l'acabar.
I aquí el truc que jo ofereixo és marcar un horari per fer aquestes feines d'estiu. És a dir, sempre marcar el mateix horari, que és, no sé, per exemple, ens llevem, fem 20 minuts de deures o de activitats d'aquestes i després ja marxem a la platja, marxem al vaixell, marxem a la piscina, on sigui. Això quan no facin casals. Quan facin casals, deixem-los que facin casals i, com a molt, dos dies a la setmana que facin 20 minuts d'aquest quadernet. Però aquest juliol, si estan fent casals, doncs que facin casals. I ells a les 6 de la tarda no estan per fer deures, perquè estan bruts, suats, cansats, cremats del sol. Per tant, doncs 20 minutets com a molt i ja està, i ja en tenim suficient.
Mm-hmm. Ser molt conscients també de l'època de l'any en què estem vivint. I després la desconnexió, vull dir, és necessari també fer net, no?
Jo sempre recomano que hi hagi una setmana de patates fregides i gelats, que dic jo. Que és que no es pensin res més que patates fregides i gelats, petites fregides i gelats, i ja està. I deures, perquè els deures també suposen una càrrega pels pares, d'estar pendent de... Pep, fes els deures, Pep, has fet els deures. Hi ha una setmana que no es pot pronunciar aquesta paraula, és com si juguéssim al joc del tabú. No es pot pronunciar aquesta paraula. Ningú, cap part de la família, a no ser que el nen digui, vaig a fer deures, doncs vinga, aleluia. Però si no, hi ha una setmana que tothom ha de desconnectar. Vale. Mm-hmm. I després, l'ànsia que ens agafa el 30 d'agost per acabar els quaderns, de corre, que els hem d'entregar, pares, en sèrio, està bé posar un missatget a la mestra de dir, la Laura ha treballat molt aquest estiu, bon curs, allà on t'hagi acabat el quadern. M'interessa més que sigui una cosa pautada i que la Laura o el Pep sàpiguen quan s'han de posar deures que no que s'acabi el quadern, sí o sí. Enteneu? És a dir, si s'estableix un horari o una rutina, que es marqui, que es faci aquella rutina, no que s'acabi el quadern. Cap problema, estem a estiu.
Sí, sí. I a més, fàcilment els últims dies podem fer quatre garabots per arribar a final i no ens hauran servit.
I després, que ja us anirem dient, però hi ha molts jocs per repassar matèries escolars i aprenentatges. Per tant, hi ha jocs de taula que ho fan tot molt més amè i molt més divertit que una fitxa o un quadern. Per tant... Pista, estigueu alerta.
Exacte. Doncs amb aquests consells ens quedem. Avi, moltíssimes gràcies. Si la voleu trobar, l'avi la trobareu per xarxes a l'Udum FP. Com dèiem, moltes gràcies, avi, que vagi
a
molt
tu,
bé.
A tu, que vagi molt bé.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. L'1 de juliol de 1968 neix a l'Hospitalet de Llobregat Jordi Mollà i Perales, actor, guionista, productor i director català de cinema. També és escriptor i pintor. Ha obtingut diferents guardons com un Gaudí i 5 Goyes. Als seus inicis apareix a la granja de TV3 i als escenaris del Teatre Lliure. Va debutar al cinema amb Jamón Jamón, pel·lícula que el donà a conèixer juntament amb Penélope Cruz i Javier Bardem. Aquell 1 de juliol del 68, la ràdio del món sencer anava plena d'aquest tema de Herb Alpert, This Guy's in Love with You.
You say this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can't tell. We know each other very well. How can I show?
Soneta d'allò més ensucrada. L'any 1968 apareixen diferents cançons que podien haver arribat, i de fet ho van fer, al número 1 de l'època. Totes són mostres de la personalitat dels seus autors. Per exemple, d'Ovidi Montllor, La Fera Ferotge.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera ferotge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torna el bon temps. Tot el que tinga cotxe, que fot el camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega, per ús del seu poder, de la fera ferotge, deixar-la sense dents. El queixa no compleixca, que no es queixa després. Si per culpa la fera, ell rep algun turment.
No oblidem que parlem de l'any 1968, moment convuls arreu del món, i l'Ovidi reflectia la dictadura i tota la repressió contra les veus que gosaven cridar en favor de la llibertat. Aquell és l'any del maig francès i les notícies que amb comptagotes ens arribaven per la ràdio d'aquí. Per tenir punts d'anàlisi diversos, calia sintonitzar, com sempre, la ràdio per una curta. També és l'any del La 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 a Eurovisió i el sacramental que es va desfermar arran del Serrat, que volia cantar-la en català, i la negativa del poder de Televisió Espanyola. Un any ple de revulsius que el franquisme s'esforçava a infiltrar.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Que és una de les millors ciutats del món on viure i també una de les més verdes, cosa que la fa fantàstica per passejar i admirar els seus parcs i jardins. La seva mescla entre classicisme i art d'avantguarda la fa també atractiva per empapar-se d'art i cultura. Estem parlant de la ciutat centreeuropea de Viena. Avui visitem la capital austríaca. I ho fem amb qui? Doncs amb la Carla Meléndez, que ella està al Departament de Màrqueting, i amb l'Edu de Valle, de l'Espanyol Juga RAC1. Benvinguts a tots dos.
Hola.
Hola, bon dia.
I veu estar fa relativament poc. I jo també hi vaig estar, però vosaltres heu estat d'una manera molt diferent, que és en família, amb la Peque. Amb la Peque. Què tal? Recomanaríeu aquest destí per anar en família?
Sí, la veritat és que sí, era la primera vegada que anàvem de viatge amb la petita, havia el segon, i la veritat és que he d'agrair, perquè és una ciutat molt accessible, molt fàcil d'anar amb cotxet, moltes zones verdes, i bé... Ens va agradar força.
Sí, també ens vam quedar també amb la sensació de que per anar amb la nena i amb el cotxet també ens vam perdre algunes coses. Vull dir que és una bona destinació per qui vagi en família amb nanos petits, però també és una bona destinació especialment per qui no en tingui, perquè això et permet entrar a museus, et permet entrar a palaus, que òbviament són una mica més difícils d'accedir-hi si vas amb la criatura, en aquest cas d'un any i mig que té la nostra. Però sí, i també vam trobar moltes altres coses per de, o sigui, abocades als nens i pensades pels
clar,
nens.
Clar, és que és una altra mirada, no? Evidentment, quan jo hi vaig anar, doncs hi vaig anar, érem dos adults i la mirada era més doncs, d'anar a museus, a visitar el Leopold, també. De fet, el Belvedere fa 300 anys que el van acabar i ara ho estan celebrant també. I en allà és on hi ha la major col·lecció de Klimt, també està el Beso, el petó, sí. Aquest quadre tan significatiu. Però clar, vam poder entrar, estaves a estona, passejant, un crio no ho necessita, això.
És impossible.
I en canvi, els parcs... suposo que devia ser perfecte, idoni,
sí,
no?
I tant, sí, sí, hi havia força parts. De fet, els nens marquen molt el ritme i necessiten que s'hi caminar, jugar, i si Viena té una cosa és això, té moltes zones verdes i parcs molt adaptats per nens de totes les edats, perquè fins i tot hi havia com zones a cada parc, que doncs una zona doncs, més adaptada a nens més petits, una altra de nens una mica més grans, i llavors els nens allà s'ho passen pipa a part. Hi havia molta vida de parc, vull dir, les zones molta. Verdes d'allà, hi havia molta gent fent vida i molt bon ambient i molt sa tot, llavors ens va agradar especialment.
Sí, a veure, no fa gaire, tot just fa un any i mig que ens fixem en com d'adaptades per a nens estan les grans ciutats. Per tant, jo aquesta mirada no l'havia tingut fins ara, la tinc ara, i et diré clarament que per mi Viena, de les ciutats que conec, és la que està més equipada per nens, en el sentit de que el que deia ara la Carla de les zones més infantils dels parcs són les més completes i xules que hem vist mai. Per exemple, el famós Palau de Schönbrunn, el Palau de Sissi, fora del Palau hi ha el zoo, que és, diria que és el zoo més antic, no sé si d'Europa o del món, i al costat hi ha una mena de laberint en què vam estar amb la criatura, amb la nena, i vam estar, fins i tot, te'n recordes que vam veure com una dins de la zona infantil hi havia una atracció que era com un ocell metàl·lic sí. immens on sí, els nens podien pujar i era fantàstic.
Bueno,
i després...
Els nens s'ho passaven, bueno, vull dir, és com un món per ells, sí. Llavors, clar.
I que té molts parcs. Nosaltres vam estar, per exemple, el més gros és el Prater, el famós Prater que té el parc d'atraccions, que és xulíssim, i vam estar l'últim dia, però també ha estat parc, que és més petit però, i que també té zona verda i és molt, molt xulo d'estar-hi.
I a més em dèieu que gairebé no heu hagut d'agafar el transport públic perquè es pot anar gairebé tot arreu també sí. caminant, no? Si teníeu, perquè vosaltres vau buscar l'allotjament bastant cèntric.
Sí.
Això seria clau.
Sí, 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 sí. Bueno, al final, si pots evitar agafar el transport cada vegada, no?, que et mous, doncs millor que millor. Tot molt a prop, queda tot molt proper, els punts turístics doncs, queden molt recollidets i al final és que és maca de veure la ciutat. Totes les zones per on camines són atractives, són boniques. Aleshores, vas caminant doncs, de barri en barri i molt fàcil, la veritat. Poc vam agafar el transport, si més no per anar al Palau de la Sissi, que és el que queda més apartat.
I aquest també us va agradar, no?
Molt, és preciós. Sí que és veritat que allà ha estat una de les... del poc que vam veure, el Palau de la Sissi sí que vam pagar entrada per accedir-hi, molt maco, però ens vam quedar amb... jo personalment em vaig quedar amb ganes de més, perquè és el que dèiem abans, és car i l'entrada, crec que ens va costar 20 euros cadascun, i t'ensenyen quatre sales si cal. És que...
Nosaltres vam fer el tiquet més barat, perquè no sí. podíem fer el recorregut llarg, perquè anàvem amb la
nena s'hagués cansat.
Sí, exacte. Sí.
Però et quedes amb ganes de més, és molt maco el Palau per dins, i bueno, tot el que t'expliquen. Molt recomanable, però...
També vau visitar la biblioteca,
sí,
que és
també
perquè vam veure... un mini-palau del llibre.
Vam veure que vam anar també perquè no suposava molt de temps. Vam veure, bueno, la llibreria pot ser doncs, un lloc adaptat perquè la nena, doncs, si estem 15 minuts, que tampoc si pot... Vull dir, és un lloc que vist en 15 minuts ja ho tens. I vam anar-hi, i la veritat és que també és espectacular, és molt maca aquella biblioteca.
I és ràpid de veure, vull dir, no sé que t'hi vulguis entretenir, perquè hi ha escultures, hi ha, és una sala...
Però és un espai bastant reduït.
Sí, és una sala gran, però és només una sala.
Clar.
Llavors, amb això, nosaltres en mitja hora ho teníem vist sí. i va permetre. I ara el que dèieu, és veritat que no és estrictament necessari agafar el transport públic, però també s'ha de dir que tenen un molt bon transport públic,
sí,
perquè tant el metro com el tramvia funcionen a la perfecció, vas bé, et porta als llocs, i per anar de l'aeroport a la ciutat, que això és un problema en què et trobes sovint, hi ha l'opció més cara i ràpida, però no hi ha molta diferència de temps amb el que podries trigar en un tren que et costi 3 euros. I allà el tren passa, i passa a la seva hora, cosa que a vegades, quan venim d'aquí, això sorprèn, et quedes una mica com meravellant.
Gratament,
no?
Exacte, sí. Sorprèn sí, sí. molt gratament. I ara dèiem que vosaltres havíeu estat amb Airbnb, per tant, vau triar l'opció d'apartament, no?
Sí.
Però amb la nena és molt
millor. És que
amb
petits és més fàcil, perquè al final, doncs... no ho saps mai si has de tornar, doncs allà al final doncs esmorzes tu i t'ho fas de la teva manera. És més fàcil viatjar, no?, amb criatures, anar a un apartament que et puguis cuinar en algun moment donat que necessitis anar i preparar-te el sopar ràpid, que anar a un hotel. I,
de totes maneres, vau arribar a provar el menjar austríac.
Sí.
A veure si ho dic bé, Edu. Schnitzel?
Schnitzel, molt bé.
Exacte.
Sí, sí, sí. No sóc un professor d'alemany, però...
Però crec que et va quedar més gravat que nosaltres, sí, que la Carla i a mi, eh?
Schnitzel és una escalopa bastant gran, carn de, o de vedella o de porc, ells prefereixen la vedella, és més cara també i és més bona, i la rebossen amb una mica de llimona que t'hi posen i l'acompanyen del que vulguis, patates fregides o amanida o el que vulguis, i allà es menja molt, i jo el vam tastar i ens va agradar molt.
Sí, de fet també vam menjar un parell de vegades.
Sí. Nosaltres també vam trobar un restaurant a prop dels museus i a mi em va sorprendre perquè hi havia molta terrassa, que a vegades vas a Viena i penses que no fan tanta vida a l'exterior,
no,
i les terrasses són superagradables.
Sí.
Nosaltres vam estar en un restaurant que encara recordo l'home, es deia Glacis Base, i bueno, tampoc ho deia que m'he dit correctament, i el feien superbo i estava... Hi havia una vida...
molt ambient al carrer.
Sí, de terrassa, sí. Que quasi semblava una zona mediterrània.
Molt turisme, també.
Molt turisme.
És una de les ciutats que deu tenir més turisme d'Europa.
Però sí que és veritat que molta vida al carrer a Viena. I mira, sí que és veritat que hem anat al maig, crec que tu també, no, eh?
Per, sí, sí, sí,
maig,
sí.
I era exacte, primavera, ja fa
molt,
molt temps.
Ens hem dies, sí. Semblava que anéssim de la
però sí que és veritat que molta vida al carrer, molta terrassa i... Sí.
És que és una ciutat que, sobretot, també la banda, a banda dels parcs i les zones verdes, que també conviden a anar-hi, el centre és molt maco. El centre és imperial, és preciós i també convida a perdre-t'hi una mica. Nosaltres sempre hem sigut molt partidaris de caminar. Si es pot caminar, es camina tot el que es pugui. El que passa que també diré que amb la nena, amb una, ja més no ho sé, però amb una nena d'un any i mig, encara que porti cotxet, acabes el doble de cansat.
És evident, és evident. Sí, i qui volgués marxa, jo no sé si també ho veu intuir, però passejant pels parcs, més d'una nit, tard de nit, quan ja se començava a acostar a les hores de nocturnes, hi havia festivals així com, suposo que no eren espontanis,
mira,
però que concerts que els anaves intuint pel carrer, no? Que els descobries passejant pels parcs.
Just, de fet, vam veure fins i tot, te'n recordes? Vam veure un escenari punt de muntar que deien que l'endemà es feia com un festival.
Sí.
Vull dir que sí, és veritat.
Jo celebraven, crec que al final de la Segona Guerra Mundial i ho feien una de les avingudes més grans del centre.
Amb un concert, però...
A prop de Hofburg.
Sí, però a lo grande, eh? Vull dir, es veia que anaven a fer algo gros.
Doncs nosaltres vam anar, em sembla que va ser després, que vam anar, sí, exacte, sí, vam anar després, sí, i ens vam trobar ja, doncs això, passejant, concerts ara aquí, ara allà, per tant que...
Jo, a mi el que em va sorprendre molt, i ho recomanaria a tothom que no hagi anat mai a Viena, és tant si vas amb petits com si no, que vagin al Prater, que vagin al parc d'atraccions, perquè és un concepte de parc d'atraccions totalment diferent. No pagues entrada quan hi accedeixes, sinó que pagues per atracció.
Està molt bé.
I les atraccions no és allò d'una fira muntada per una setmana, és el parc d'atraccions, de fet, més antic d'Europa, diria, o un d'ells, i les atraccions són molt xules. Nosaltres hi vam anar un dilluns a les 12 del migdia, que era el dia que tornàvem, a les 12 del migdia, és quan teòricament hi ha menys gent, i hi havia força gent. Estava molt bé.
Sí.
I a més tenen com una mica retros, eh?
Segons sí, molt vintage.
Sí, molt estiloses, atraccions estiloses.
Però, i atraccions heavies, eh? Perquè
sí. Amb l'Edu dèiem, aquí haurem de tornar per venir només al parc d'atraccions quan la nena sigui més gran, perquè, clar, no vam pujar a res, però ens vam quedar amb les ganes, era molt xulo.
I a més està dins d'un parc, el Prater, que és sensacional, és quilòmetres i quilòmetres de
verd, sí.
Doncs ja està, clar, tornarem.
Sí, haurem de tornar-hi.
Exacte. Doncs una ciutat a afegir a la llista de visites. Doncs moltíssimes gràcies, tancar-la com Edu.
A tu.
Un plaer.
A tu, Noli.
Molt bé.
Queda-hi.
La primera quinzena de juliol, al cor del Delta de l'Ebre, més de 150 ballarins d'arreu del món es troben pel Festival del Tebre Dansa. No és el primer any, en porten ja 18. Tots aquests joves venen a formar-se amb professors reconeguts internacionalment, un projecte fundat i organitzat per la companyia Ropa, és a dir, Roberto Olivan Performing Arts. Roberto, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara ho dèiem. Primer ja sorprèn que el Delta de l'Ebre allotgi una quantitat de gent de primera línia d'un nivell com el que venen, no?
Sí, exacte. Bueno, hi ha una mica la idea detrás de tot això té que veure en el retorn a casa després de tindre una carrera que vaig fer com a ballarí, coreògraf a l'estranger, i ganes de compartir-ho tot això amb el que jo sempre dic, la meva gent. Per tant, contentíssim de retornar aquí a les Terres de l'Ebre i poder celebrar tot això, tota aquesta experiència aquí.
Jo crec que has de fet un referent a nivell de gran espectacle portat amb una part rural que en principi està fora de tot aquest moviment cultural, no? Vull dir que xoca ja, i és una manera de justament enllaçar aquests dos mons en teoria tan oposats.
Sí. De fet, jo vaig fer un exercici personal de recordar per què vaig començar a ballar. Jo me'n recordo que vivint a Bèlgica, que vaig estar 15 anys tot treballant a la companyia Roses i després en altres projectes, sempre tenia este desig de connectar el motiu per què vaig començar. Jo recordava moltíssim pues, les festes populars, les jotes tortosines, la dansa tradicional, tot allò que era celebració mitjançant el ball, la dansa, la socialització, la gent en conjunt. I tot això va ser bueno, un objectiu de per què no tornar a casa però en este altre format contemporani, per què no? I esta pregunta sempre m'ha perseguit i la resposta ja la tenim a les mans. O sigui, este festival ja s'ha fet de la gent i la gent ve a celebrar-ho en aquella alegria, però observant, disfrutant d'estos espectacles contemporanis de circ i dansa contemporània.
A més, totalment integrats, com dèiem, amb l'entorn, perquè hi ha unes imatges que jo crec que a tots els que les hem vist ens han quedat gravades, que són aquest bany dintre el fang, dintre els arrossers de cossos que estan dedicats a la dansa.
Sí, això va ser comentant la jugada, tot el que passava per aquí, per Deltebre. Hi ha un home molt carismàtic del Delta, que es diu Polet, que ell va fer un comentari. Jo me'n recordo quan era jove, me dia. Diu que jo també ballava als arrossars quan treballava. I aquí se va despertar aquella idea. Vam dir, però llavors podríem portar els ballarins i tu compartissis la teua experiència, que és el que sents en lo fang, i aquí va començar el que ara ja és una tradició. Anar a fer una improvisació als arrossars, que esta vegada serà el diumenge següent. Crec que parlem ja del dia 9 de juliol, a les 12 del migdia.
Que no sé si també aquesta dansa al mig dels arrossals, la gent pot vindre a veure-ho?
Sí, veure-ho i mullar-se.
O sigui, també?
També s'hi pot ficar. Clar que sí.
sense ser dansaires, eh?
Claro que sí, perquè és una experiència, bueno, de dansa en general, és moviment i en natura, i no té res que veure en la part tècnica del moviment. I és molt bonic veure que en esta circumstància ve gent de fora, fora del grup professional que prenen els tallers al festival, i se crea una comunió magnífica entre gent, art, cultura, natura i felicitat.
Sí, n'estic convençuda, i a més, em puc imaginar la gran rebuda que ha fet la gent de Deltebre, de tota la zona del Delta de l'Ebre, de les Terres de l'Ebre en general, però m'agradaria saber quina és la impressió que s'emporten tots aquests estudiants, tots aquests professors que venen, molts d'ells, de grans ciutats, quan veuen aquest entorn tan diferent com és el que presenta les Terres de l'Ebre.
És curiós perquè tothom accepta les condicions en què es presenta el festival. Tothom acaba recordant per què va començar a ficar-se en este món. Tothom baixa a un nivell molt més humà, tranquil, a una proporció més, més tranquil·la de lo que normalment són les arts, on se sol viure una certa pressió del que diran, de lo que se jutjarà quan se presenta una obra. Aquí hi ha un altre esperit molt més tranquil i no significa que la qualitat sigui menor, res de tot això, sinó que es parla a un altre nivell molt més humà. Això és el que normalment se comparteix. La gent de fora, quan ve, se sorprèn que inclús caminant pels carrers, perquè podries imaginar fàcilment que caminar pels carrers de Deltebre hi ha gent que te pot cridar i dir que vinguis cap a dins, que te faran un arrosset, i això ho fan. O sí, sí. Que inclús gent del poble ja té amistats de gent que ha repetit el festival i que han continuat aquesta amistat, i de tant en tant veure pel poble algun participant que ha vingut a casa de tal, de qui sigui, i que s'han fet amics. O sigui, jo trobo que l'experiència, perquè crec que ho defineix bastant bé, una experiència que es viu aquí, arriba a molts de nivells.
Uh-huh. 18 anys, per tant, ja està totalment consolidat.
Sí, jo diria que sí. Ja fa temps que sento que este festival és menys nostre de qui ho organitzem i és més del poble. Al principi era obvi que se mirés en uns ulls de desconeixement, de raresa...
De desconfiança, fins i tot, no?
Clar, perquè jo ho entenc, és normal. Jo també ho vaig viure quan era jovenet aquí, Terres de l'Ebre. Claro, costa comprendre per què fan el que fa aquesta gent, però és molt bonic veure com un cop se comença a descobrir i com se comença a comprendre, inclús vaig arribar a sentir pues, comentaris de gent dient que aquesta gent que ve aquí és un exemple del civisme humà. És molt bonic veure que el que aporten, veure gent jove, energètica, creativa, molt correcta, respectuosa, ens estan fent veure la vida d'una altra manera, mitjançant l'art. Per tant, jo crec que aquí hem complit la missió.
Jo crec que ha de ser un exemple per molts i molts llocs rurals que a vegades queden com a distanciats, crear aquesta connexió, una explosió de creativitat al mig de les Terres de l'Ebre, que a més la gent que tingui ganes de veure, ara ho dèiem, amb aquestes danses al mig dels arrossals, també poden veure molts altres actes. Cada dia em deies que estan les portes obertes perquè qui vulgui pugui entrar a veure aquests espectacles.
Sí, exacte, perquè dividim tot l'esdeveniment en dos moviments grans. Un seria el de formació. La formació, tenim cursos professionals i cursos d'iniciació, que són gratuïts també per a qui vulgui apuntar-se. Els d'iniciació són gratuïts. I també per la nit, totes les nits, muntem una carpa de circ enorme, capacitat de 200 persones, on cada nit, del 3 al 15 de juliol, hi ha espectacles diaris a preu de 5 euros, on tot el programa ho poden trobar a la pàgina web del tebredansa.com.
I especialment el dia, ara no, el 6 de juliol, vuitena nit de la nit solidària, vuitena edició de la nit solidària.
És una nit molt especial. Esta és la nit que atrau molt a un públic familiar i a tothom que vulgui gaudir del circ contemporani en un format de cabaret. És molt divertida, és espectacular i és una manera també de trencar el gel, per a començar a conèixer el que és l'aposta de les arts escèniques, en este cas el circ. Tots sabem que ja el circ ha mogut fitxa, ja no es tracta d'animals, ja no es tracta de certes coses que tenim potser idees preconcebudes. La creació contemporània és magnífica, pot ser molt divertida, espectacular, com deia abans, i no només esta nit, sinó que hi ha altres nits, com per exemple la que farem el dia 14 de juliol, divendres, que és la Open Stage Night, que la dediquem també a una altra tendència molt forta que hi ha dins de les arts escèniques, i és el hip-hop i les danses urbanes. L'any passat va ser un èxit i, com no, repetim aquest any una altra vegada més.
Doncs ja ho heu sentit, la cita aquests dies del 3 de juliol al 15 de juliol és inevitablement a Deltebre, i concretament en aquest Deltebre Dansa. Tot un espectacle, una explosió de creativitat, de joventut, d'energia, que crec que val la pena que tothom la pugui disfrutar. Moltíssimes gràcies, Roberto, no només per haver-nos atès, sinó per crear aquest actes tan espectaculars al mig de les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Entrem en el camp de la ciència, de fet, de la biomedicina. Ho fem de la mà d'en Jesús Porroy, que ell és emprenedor biomèdic. Jesús, bon dia.
Bon dia.
I avui parlarem concretament de les universitats i centres de recerca que guanyen diners amb la recerca, i si realment en guanyen, si és fàcil, com es fa tot això?
No, en guanyen massa pocs. I m'agradaria distingir entre cobrir despeses i guanyar diners.
Clar,
que són coses diferents.
És un matís molt important.
És un matís molt important, perquè les universitats, els centres de recerca, cobreixen despeses, moltes vegades, amb finançament. A part del finançament que puguin rebre d'impostos o de matrícules, diguéssim, el finançament normal del funcionament, després reben finançament per participar en projectes de recerca de diferent tipus, finançats per organismes europeus o de vegades finançats per fundacions o per empreses. I això és una manera de cobrir despeses, de cobrir pressupost. I, de fet, molt personal contractat en aquests centres està contractat vinculat a aquest tipus de projectes. Llavors, quan s'acaba el projecte, s'acaba el contracte. És tota aquesta nebulosa de personal així una mica molt precari. Però jo m'imagino que la pregunta sobre si les universitats i centres guanyen diners es refereix a guanyar, és a dir, a guanyar benefici pel damunt del que sigui el pressupost bàsic. I la resposta és sí, però molt poc. I són números difícils de trobar, perquè els has d'anar rascant un a un. Però així com a referència, les 70, penso que són 74 universitats públiques espanyoles, en un any guanyen al voltant d'uns 3 milions d'euros amb, diguem, royalties, amb cobraments de tecnologia, d'empreses que han fet, de patents que han llicenciat, tot el món de la transferència tecnològica. Més o menys al voltant d'uns 3 milions, que és una quantitat molt petita. Realment és una quantitat molt petita.
Gran, però és molt
petita. Clar, 3 milions per una economia domèstica és una bogeria, però per totes les universitats espanyoles juntes, 3 milions en realitat és la xocolata del lloro. Sobretot pensant en altres països europeus i, òbviament, altres llocs, Estats Units, Israel, on aquests números es multipliquen ni per 10 ni per 100, es multipliquen per 1.000.
Sí, sí.
I estem parlant de 3.000 milions d'ingressos.
Clar, perquè suposo que és fonamental per la supervivència del món universitari, també.
És, d'una banda, diguem, si fos fonamental, segurament ja no existirien tots aquests llocs. Perquè, clar, no està passant, i si no està passant, no, són diners de més a més, perquè les universitats el pressupost el cobreixen doncs com el cobreixen, i tot el que puguin rebre de doncs una empresa que han creat, un spin-off que dèiem l'altre dia, i que aquest spin-off li va molt bé, i llavors quan es ven l'empresa per 1.000 milions, doncs jo sé, 10 milions van a la universitat. Clar, això no està passant amb la suficient freqüència com perquè s'hi pugui comptar. Sí, quan passa, festa grossa, però no pots posar-ho al pressupost perquè el més probable és que no passi. No? Però s'ha de fer perquè passi, perquè al final, quan la universitat doncs això genera una empresa o fa una patent d'algun descobriment que s'ha fet allà en els seus laboratoris, i això té un valor material, perquè estem ajudant amb alguna cosa.
Exacte.
Que realment la gent li soluciona algun aspecte de la vida, llavors necessita i ho paga i endavant. Llavors, clar, tot això és una manera de revertir tot aquest esforç, perquè la gent que ha fet aquest esforç al principi no l'ha fet per guanyar aquests diners, perquè està clar que si l'hagués fet per guanyar aquests diners, la major part de les vegades
exacte, perquè això és el que anava a dir, que moltes vegades s'acaben guanyant diners, però moltes vegades no, i tu ja comences el recorregut sabent moltes de les vegades això és la investigació, que a vegades estem poc preparats per assumir-ho. La investigació té riscos, i per tant alguna vegada la investigació et porta a saber que aquell no és el camí, però ja és un pas endavant.
El més normal és que no funcioni. Això és el més normal, i per tant és el que s'ha de comptar. Ara, que si funciona, i moltes de les coses que fem servir quotidianament, mòbils, internet i cotxes elèctrics i el que vulgueu, qualsevol cosa, té origen a la universitat. Té origen amb alguna recerca d'algú a la universitat. Llavors és important que una part reverteixi a la universitat. Llavors, hi ha mecanismes per promocionar que això passi, però no hi ha cap manera d'assegurar que això passi. L'únic és doncs treballar al màxim de bé i intentar que tot surti bé, no? Però de la mateixa manera que si entre tres amics fem una empresa, doncs pot ser que ens vagi bé o pot ser que no, si aquesta empresa ha sortit d'un entorn universitari, en realitat les condicions són les mateixes. Ningú assegura res, però el que sí que t'assegurem és que si no ho fas, el guany
és
zero.
Exacte. Doncs aquí volíem deixar aquest apunt, que volíem parlar de les universitats i centres de recerca. Si guanyen diners en una recerca, i per tant fer aquesta reflexió, món empresarial com sempre, món universitari, que han d'anar de la mà. Moltíssimes gràcies, Jesús.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Joan Maria Morros, anem al cinema.
Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Bé, i tu?
Bé, també, sí. Trobo que el cinema a l'estiu ve de gust, perquè, escolta, tens una temperatura bona, no? Gairebé, a vegades, fins i tot millor que passejar.
Hi ha gent que va amb jaqueta.
Clar, perquè és que passes fred.
Jaqueta, a veure, jaqueta.
M'ho crec.
Una,
m'ho crec.
Diguem així, el que és...
Una rebequeta. Una rebequeta.
Que és a dir, que ve de...
La de la pel·lícula, i tant, Rebecca. De Hitchcock.
Sí. Doncs sí, ve molt de gust, i t'haig de dir que vaig pensar que potser que deixés per una miqueta més endavant Indiana Jones, perquè a cop que n'hem
parlat...
Tothom en
parla, sí. Sí.
Doncs ens donem així uns dies, et sembla bé?
Em sembla perfecte.
I ara anem a veure una pel·li bastant més modesta pel que fa al pressupost, però és que m'agraden molt.
T'ha encantat.
Molt.
Últimament trobo que trobes pel·lícules bones,
sí,
eh?
Sí.
Està molt
I
bé.
I aquesta t'haig de dir que, a més, havia vist informació de l'estrena, a més, també havíem parlat aquí a la ràdio, i no me recordava gaire, és a dir, només sabia que era la del Miquis per bé, l'última que ha estrenat ell, que es diu Una vida no tan simple.
Venga, vamos a vestir. No te escondas.
Sí, qué susto, venga.
Vamos a cruzar, dime.
Vamos a cruzar, cariño.
Perdona.
Ya estamos cerquita.
Venga.
Buenos días. Sí, oye, bueno, hemos llegado un poquito...
Nada. Bravo, ¿eh? Así me gusta.
Aquest és Isaías i aquest és el moment en què arriba a portar els seus nens al col·le i la professora, que és una d'aquelles un d'aquests personatges secundaris, també té el seu moment en què et fa pensar. La pel·li és del Fèlix Vizcarret i és que està molt bé, molt. És que vaig sortir bastant satisfet de tota la història, com està explicada, la naturalitat en què els actors actuen, interpreten els seus personatges, la història... tot molt bé. I al final t'haig de dir que em va agradar. Saps que a vegades tens aquells finals que depèn del que sigui o tu
que dius, la pel·lícula no t'aguantant
i diràs, tira cap aquí i això, ja està bé. Ell és Isaías, que té uns 40 anys, un arquitecte que veiem al començament com guanya un premi, per tant això en principi augura que tindrà una vida que serà super exitosa, però les coses no li van tot el bé que caldria. La seva dona, la Ainhoa, és professora d'universitat i bàsicament el que porta el tema de la casa, és a dir, els nens i tot el que vigila, és ell. Quan acaba les classes, se'n va a un parc on juguen els companys i ella coincideix amb la mare d'un dels nens que va amb la seva filla, que és el personatge que interpreta l'Anna Polvorosa, que ja l'hem vista en una de les sèries de Disney que vam parlar aquí no fa gaire, tot i que la recordem sempre en el paper en el qual es va donar a conèixer, que era el paper de la filla d'Aida, de la sèrie del mateix nom a Telecinco. I t'haig de dir que aquí també em va agradar. Mm-hmm. No tant. És a dir, el Miquis per bé trobo que ho fa fantàstic. La Olaya Caldera, que és Ainhoa, trobo que ho fa fantàstic. L'Àlex García, que fa d'amic de l'Isaías i el company de despatx, em sembla que ho fa molt bé també en el seu paper d'un arquitecte també més o menys de la seva edat, que només va a cites a través de Tinder, és aquí, que no acaba de trobar quina seria la seva ubicació perquè ha tallat amb la seva parella i està buscant. I la Polvorosa, que fa d'això, i a partir d'anar-se veient i d'anar coincidint i d'anar parlant al parc, doncs estableixen una amistat entre l'Isaías i la Sònia.
Fins
però és que està molt bé. Sí. És que m'agrada molt.
Passa
a Bilbao, que és xulo. Tampoc no recordo ara haver identificat cap imatge, ja sé allò que diguis que no, això és específic, que és de Bilbao, i plou, que és allò que tenim tantes ganes que passi.
Per tant, sortirem fresquets del cinema,
bàsicament per la temperatura.
Ah, exacte.
Super recomanable, molt.
Doncs mira, molt. Sí, que tenim pla avui. Que sí, que anirem al cinema, ja veuràs.
No arriba a les dues hores, però és que és això, és que t'enamores la naturalitat de tota aquesta història.
Una vida no tan simple.
Sí.
Que passa moltes
tal
vegades,
qual.
Que de sobte es complica tot.
És que bàsicament
sí. És això. Bueno, doncs
a vegades
ja
passa.
A vegades passa.
I llavors aquí quedarem amb bon rotllo.
I demà...
No, i demà, no. Doncs, tot aquest bon rotllo s'anirà...
s'anirà a Norris.
Diguem, sí, tal
doncs
qual.
Res, doncs demà ens ho expliques.
Sí,
fins
segur,
demà.
Eh?
Sí. No, clar, ara ja que hi som, ara ja per totes.
Fins demà.
Adéu. Jordi Ramos.
Bon dia.
Bon dia, estem a Eurovisió.
Ah, clar, aquesta és l'última de les cançons que va portar Andorra a Eurovisió.
Veus?
És, diu, La teva decisió, és de l'any 2009, va quedar quinzena de la primera semifinal amb 8 punts. No es va classificar, però s'ha de dir que era un any en què hi havia un munt de participants. N'hi havia 43.
Home, doncs està molt bé 15, no?
15 de la primera semifinal. N'hi havia dues. La segona semifinal s'hi van presentar 18. Però perquè vegis el volum, aquest any eren 37 els participants. T'estic parlant d'any que eren 43. Però bé, en qualsevol cas, si te l'he volgut posar, sobretot perquè la seva cantant, la Susanne Giorgi, és una artista danesa que ja porta 30 anys als Països dels Pirineus i 6 o 7 amb un objectiu clar: que Andorra torni d'una punyetera vegada. I sí, reconec que ho he dit amb contundència, primer perquè no està sola i sobretot perquè no saps fins a quin punt s'ho ha pres en sèrio. En part per l'impacte que li va provocar la frase que li van dir quan ella va participar. Li van dir: si no passes a la final, Andorra se'n va d'Eurovisió.
Ostres.
Per mi ha sigut un golpe molt fort, no? De dir, ostres, no me facis això, no? I clar, jo penso que és una filosofia una mica equivocada, no? Del part de tots, no? Perquè clar, no sempre se trata, sobretot per als països petits, no? No sempre se trata de tornar i arribar al final, sinó estar ahí, no? Per això m'he sentit sempre com una mica de... No sé, ja és com més un principi, que una, ja que és com més cerca del meu cor, ja cada dia és com més com vull que torni, saps?
He parlat amb ella perquè realment el que ha fet és molt fort, Noemi. Ha dissenyat una estratègia, s'ha reunit amb la televisió, amb els polítics andorrans, ha aconseguit diners, que és la gran excusa del govern per tornar. En total ella diu que garanteix uns 300.000 euros segurs, que no està gens malament, però també contactes de pes.
Si necessiten ajuda o si necessiten els meus contactes, en general, tota aquesta penya escandinava, sobretot, que són les més potents cada any de compositors, vull dir, tots, és agafar el telèfon i apretar el botó i dir, ala, un campus d'escriure cançons per Eurovisió.
Cançons d'Eurovisió com la guanyadora de 2013. Precisament, un dels compositors que ja ha fitxat per aquest possible retorn d'Andorra és el d'aquest tema que va donar el trofeu a Dinamarca. Per tant, té autors i també té cantants.
Jo ja he fet un llibre d'artistes andorrans que podia ser idees de compositors, cantants, estil, tots estils, bandes de rock, cantantes d'òpera, cantantes de pop, així, tinc de tot, no? Més que res perquè obrir aquest abanico, no, d'artistes i dir, mira, aquí són artistes del país molt potents i molt... Penses que molta gent pensa que no, però sí que tenim artistes molt, molt importants.
Ai, que bonica, sé que me l'has posat per mi també aquesta.
També.
Escolta'm, ella mateixa podria cantar, no? Així es trauria també aquesta espina.
Sí, però no ben bé.
És que fa 6-7 anys que porto ja amb aquest projecte, sempre he dit que la meva il·lusió seria fer el cap de la delegació. No tornar com a cantant ara mateix, m'agradaria poder fer que torni a Andorra, però que torni a Andorra increïblement, no? O sigui, que hi ha una possibilitat d'anar al final, que hi ha una possibilitat de tenir una cançó com si fos una Suècia, no?
Ja veus que va forta.
No, sí. De fet, jo et dic una cosa. Mm-hmm. Crec que és una molt bona promoció turística.
Exactament.
I Andorra és un país de turisme. Per tant, encaixa perfectament que torni a Eurovisió.
Sí. Evidentment no queden... Objectivament, molt, molt clars els motius pels quals van marxar. No estan. La versió oficial sempre ha estat que és raons econòmiques, però ja veus que ella ha aconseguit els diners. Jo, a vegades, aquí parlant d'aquí amb tu, quan vam estar amb el projecte del llibre i tal, vaig intentar també posar-me en contacte amb diversa gent.
Recordo.
I a vegades alguns et parlen també d'algunes desavinences, a partir potser de la vegada en què es va exterioritzar la candidatura amb l'any de la Gisela. Però bueno, en qualsevol cas, la voluntat i és, la Susanne s'hi ha posat, com pots veure, super en sèrio. I de fet, no m'estranya que vagi tan forta, perquè en realitat són molts els eurofans que li han donat suport.
Si no tenia el suport de tots els eurofans, jo no lluitaria com estic lluitant ara, eh? Això està claríssim, perquè moltíssimes vegades he estat a punt de dir, mira, s'ha acabat, perquè clar, són moltes hores, he fet viatges a San Marino, a Londres, he parlat amb moltíssima gent i he parlat amb delegacions de petits estats, però ja t'ho dic, sobretot perquè tinc cada dia arriben mails, missatges, trucades sobre aquest tema d'Eurovisió, no? I clar, si tots estan dependent tant de nosaltres i tenen fe en que torni a Andorra i que nosaltres farem fer lo possible, doncs clar, jo ara mateix no puc tirar la toalla, és impossible.
Ja entenc per què tot el món va al revés i no volem trobar solucions, problemes que hi ha. No vulguis ser el que no és. Sempre estàs pensant en si vius bé i no hi ha...
Anonymous,
sí, sí. Està molt bé.
Aquests són els que van quedar millor dels 6 cops que Andorra va anar al festival. Però vaja, anem a la gran pregunta.
A veure.
La Susanne, que recordem-ho, va ser l'última representant del País dels Pirineus al festival, em deia que ha fet com a mínim 10 reunions amb el govern andorrà fins fa 15 dies que va ser l'última.
15 dies, per tant, què li van dir?
No t'ho perdis.
Hay proyectos del país, como el Olympic del Petit el AQB. Tenim algunes coses de resolver primer, però sí que la intenció ara mateix és tornar, de part del govern, de lo que hem parlat. A partir d'ahí, clar, jo no puc dir, sí, tal any, això no té que sortir de mi, sinó de la televisió, això està clar. I jo també entenc que no és tan simple. Home, per mi és molt simple apretar el botó, no? Però jo entenc que el govern té molts projectes, moltes històries que clar, hem d'encaixar l'any que tornem.
O sigui, que això sí que és notícia. A tu t'han dit, tornarem a Eurovisió.
A mi m'han dit que hi ha ganes de tornar. Això sí. Hi ha ganes de tornar i hi ha ganes de lluitar per arribar a aquest punt. Clar, jo no puc dir res més.
Ai, que tindrem Andorra a Eurovisió. Ai, que sí, que sí. Ai, que tenim exclusiva. Diu... Jordi Ramos, és que ho saps treure tot, tu.
Bueno,
està molt bé.
Clar,
està
diu,
molt
no
bé.
Puc dir més, però és que diu molt.
Home.
I clar, arribat a aquest punt, quan podria tornar Andorra a Eurovisió?
Sendo realista, jo penso que anque ve, penso que no, perquè això que he dit, no hi ha les olimpiades dels petits estats, que és molt, molt important pel país, i penso que també per la meva part jo penso que és més intel·ligent tornar un any que tenim temps de tornar a full. O sigui, jo penso que tenim que esperar una mica més, però tinc fe i jo estic segura que tornem.
Va, aquesta jo la recordo.
Sí, sí, aquest és el tema més famós de la Susanne en el duet que tenia amb la seva germana, que era Mi and Mai, i amb el que ja van intentar anar a Eurovisió el 1991, però llavors el problema és que ella era massa jove, tenia 15 anys, i ves que realment ella ha estat eurofan tota la vida, i va tornar el 2007, i em deia que des que va trepitjar Andorra, que va apretar pel festival. Ara tocarà esperar el govern, però ja ho has sentit, això fa molt bona pinta. De moment ella va formant artistes, té una escola al petit país, es diu Stars Academy, i bé, la lluita, clar, diu, ara ja només em toca veure que facin el pas, però més pel que ha fet ella, per aquest retorn, jo crec que no hi ha ningú.
Doncs estic convençuda de que si és així, tu ens ho portaràs aquí, a la primera pedra, i ho explicarem.
Esperem-ho. De moment, gaudeix del Dubidub, tu, que és
sí,
divertida.
Sí, senyor. Doncs vinga, va, amb això acabem. Gràcies per tot, Jordi, que vagi molt bé a tu i a tots els oients.
A tu, bon dia.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat, tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.